Són les 8 del matí, molt bon dia.
Molt bon dia, avui esperem pocs canvis. Seguirem amb aquesta fred d'hivern i núvols.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 10 de desembre del 2024, ara mateix uns 8 graus, 8-9 graus de mitjana al Baix Empordà. Avui dimarts tindrem un dia força gris amb núvols a diferents nivells. El vent girarà provençal i això empitjorarà la mar a prop de la costa. Les temperatures màximes seran una mica més baixes que ahir. Avui al Supermatí explicarem que un centenar de persones han protestat a Palamós contra la proposta de la Comissió Europea que limita els dies de pesca d'arrossegament. També us avançarem com una campanya impulsada pels caps del Baix Empordà ha aconseguit reduir en una cinquena part el consum d'ansiolítics al Baix Empordà en només un any. També us portarem detalls sobre la programació de l'Ítaca Sant Joan 2025 perquè ha anunciat un cap de cartell potentíssim i també descobrirem els resultats del projecte Rossinyol que celebra la seva 15a edició a la Bisbal i a molts altres municipis. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí parlarem amb la pneumòloga de l'Hospital de Palamós, Gaby Manonelles, per parlar sobre les malalties respiratòries al Baix Empordà. Aquesta temàtica, la temàtica de les malalties respiratòries, centrarà la marató de TV3 d'aquest any que es farà aquest diumenge, amb moltíssimes activitats arreu del Baix Empordà. I com cada dimarts, avui parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un centenar de persones protesten a Palamós en contra de la limitació dels dies de pesca d'arrossegament que vol impulsar la Comissió Europea.
Durant la protesta també s'han fet sonar botzines, xiulets i crits de volem pescar. Els pescadors denuncien que amb la mesura proposada per la Comissió Europea les barques només podrien sortir a feinejar uns 27 dies l'any.
El consum d'ansiolítics baixa un 24% al Baix Empordà a través d'una campanya impulsada des dels ambulatoris.
La metgessa de família del cap de la Bisbal d'Empordà, Mima Ballester, remarca que sovint s'han prescrit durant massa temps o s'han receptat quan no eren els medicaments adients, com per superar un dol o de relaxant muscular. Per això han enviat cartes als usuaris per animar a deixar-los amb assessorament professional.
Oques grasses seran el cap de cartell de l'Ítaca Sant Joan de l'Estartit del 21 de juny.
El grup osonenc passarà per la platja gran de l'Estartit aquest estiu amb la seva nova gira Coda. La programació del festival inclou altres noms com Viva Suècia, Carolina Durante, Figa Flowers i Wineta.
En cultura, també, més de 2.000 persones han passat pel curs sobre coneixement de la societat catalana durant els darrers 10 anys al Baix Empordà.
Les sessions, que sumen un total de 15 hores, ofereixen una visió integral de la societat catalana. Els continguts inclouen des dels drets i deures de les persones estrangeres i la llei d'estrangeria fins a coneixement sobre el sistema sanitari i educatiu, la seguretat ciutadana i les ordenances municipals.
I també en formació. Comença la 15a edició del projecte Rossinyol de la Bisbal amb 6 parelles que hi participen.
Aquesta iniciativa socioeducativa, que arriba a la 15a edició, fomenta la inclusió social i l'èxit educatiu de joves vulnerables. El projecte compta amb 6 parelles de mentoria formades per estudiants universitaris i adolescents de diverses procedències.
La policia local de Palafrugell rep formació en atenció i intervenció LGTBI+.
En total hi han assistit 28 agents que han aprofundit en la detecció, denúncia i intervenció en delictes d'odi contra el col·lectiu LGTBI+. La voluntat és millorar la seguretat de les persones que en formen part, així com de les seves famílies. A més, també els han explicat en què consisteix el protocol del Departament d'Interior dedicat als delictes d'odi i policies locals.
Una quarantena de joves de Palamós han visitat la ciutat de Reda-Wiedenburg.
La visita va tenir lloc durant la setmana passada i la delegació local ha estat formada majoritàriament per joves de 13 a 18 anys, els quals han participat en diverses activitats culturals, lúdiques i esportives organitzades amb motiu d'aquesta estada.
I a Palafrugell torna la quina del centre fraternal un any més.
Les pròximes sessions seran els dies 15, 22, 25, 26 i 29 de desembre i els dies 1 i 6 de gener. Començaran a partir de 4:45 de la tarda i les fitxes s'hauran de comprar a la taquilla. I a més, aquest Nadal tornen les quines especials.
Les 8:05.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Els rebels sirians han encarregat a Mohamed el-Bashir la formació d'un govern de transició després de la caiguda de Bashar al-Assad. L'objectiu és gestionar el traspàs de poder i evitar un estat de caos al país. Carles Puigdemont ha exigit a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats. Assegura que el president espanyol no ha complert els acords del pacte d'investidura. La policia de Pennsilvània ha detingut un home sospitós de l'assassinat del CEO de la principal asseguradora nord-americana, asseguradora sanitària. El sospitós ha estat identificat gràcies a un avís d'un client d'un McDonald's i portava al damunt un escrit amb crítiques al sistema sanitari a les asseguradores dels Estats Units. La pel·lícula Emília Pérez lidera les nominacions dels Globus d'Or en 2025 amb 10 categories. Carla Sofía Gastó i Javier Bardem han estat entre els nominats espanyols. El Nàstic de Tarragona ha presentat una querella criminal contra un àrbitre, Eder Mayo Fernández, per haver-lo perjudicat al partit en què podien ascendir a segona. Una investigació conclou que l'àrbitre va pactar beneficiar el Màlaga a canvi de millorar la seva carrera professional. Déu-n'hi-do. I ara és el moment de saber quin temps farà avui. Bon dia, Isaac Vilà.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Portem uns quants dies amb vent i vent de nord i núvols. Què hem d'esperar avui? Alguna novetat?
Doncs la veritat és que no gaire. Poques novetats esperem per aquest dimarts. De fet, els núvols seguiran a diferents nivells i deixaran un dia força gris en general, amb alguna ullada de sol, però els núvols dominaran aquest dimarts. Avui el vent girarà a Provences, un vent de nord-nord-est, una mica més humit, cosí de germà del vent de Gregal, que farà empitjorar una mica més l'estat de la mar a prop de la costa. Seguirem amb ambient d'hivern. En la temperatura màxima fins i tot quedarà un xic més curta que ahir. Per tant, caldrà abrigar-se. I, si mirem més enllà, de cara als propers dies, les pluges sembla que volen tornar a regar la comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
Als 100 dies de la seva sobtada mort, el poble de Pals ha volgut recordar el qui va ser rector de la parròquia des de 1984 a 1998, mossèn Josep Barcons i Muntada, nascut a Hostalets d'en Bas el 1941. Un rector que, quan va arribar a Pals, acabava de complir 41 anys i va ser una tramuntanada intensa en molts àmbits, no sols a nivell de catequesi i litúrgia, sinó també a l'hora d'obrir portes i finestres de la rectoria i de l'església, d'acollir infants i joves en activitats com el casal d'estiu i les colònies, fomentar l'amor a la muntanya en el grup excursionista o el portar de nit al pessebre dalt de Carmany. També va dinamitzar els pastorets i va donar nova empenta al pessebre vivent, que ja porta més de 37 anys i que encara es representa el casc antic de la vila. Aquest passat diumenge, més de 150 persones de Pals i alguns dels seus familiars ens vàrem aplegar per parlar d'ell i recordar-lo amb imatges projectades que van fer plorar més de 4. En parlaments dels representants dels diferents àmbits on mossèn Josep va treballar, es va fer un retrat cordial i sincer d'un home que va anar molt més enllà d'un simple capellà i dels 16 anys que va viure a Pals. La seva tasca amb adolescents i joves va tenir continuïtat quan ell va marxar a Arbúcies i ell mateix encara fa uns mesos, des de Torroella de Montgrí, es sentia encara rector de Pals i sovint m'ho deia. Tu vius a Pals, però jo encara en sóc el rector. La nostra amistat es va iniciar el 1998 quan ell a Arbúcies i jo a Santa Coloma de Farners formaven part d'un mateix arxiprestat, el del Farners Montseny. I quan vaig venir a Pals el 2017, un cop al mes ens trobàvem a dinar a Calanati del Bons juntament amb mossèn Martí Colomer de l'Escala. Fa dues setmanes que també va morir mossèn Martí. Un i altre han deixat en aquest nostre Empordà una petja de presència d'església i de dinamitzadors culturals que de ben segur trobarem a faltar. Per mi ells dos han estat uns germans grans que m'han donat lliçons en molts àmbits. En l'acolliment als senzills, en les celebracions litúrgiques, en el fer comunitat a partir de caminar junts amb els homes i dones de la comunitat, en el compromís cultural i nacional, en seu més dintre de la comunitat humana i cristiana. Que descansin en pau en l'Empordà definitiu.
Gràcies, Josep Taverner. I avui volem escoltar el nou single del nou disc de Fetus. La banda de la Bisbal ha presentat les últimes setmanes el disc Càntir Nou fa aigua fresca i s'inclou aquesta cançó que escoltarem avui. Es diu El bou i la tramuntana i, segons expliquen ells mateixos, parla de Portbou, el poble de la Basàvia de l'Adrià Cortadella. És una vila fronterera en un tros de costa que no ha estat espremut. Diuen, pot semblar decadent, però és preciós. Es diu El bou i la tramuntana.
D'on ja no hi brilla cap far, vinc dels confins de l'Albera. D'entre Cervera i Tarabaus, vinc d'un indret que a mi em complau, i és que Portbou la tramuntana diu que s'emporta el els canons de colera. Hi ha una vall i una badia on s'hi amuntega el pes dels dies. Va d'un passat esplendorós a una entranyina d'ús escàs de pescadors i gent de pas. I és que Portbou la tramuntana
Fetus, és El bou i la tramuntana, i això és El supermatí. Són les 8 i 13 minuts de dimarts 10 de desembre del 2024.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un centenar de persones han protestat a Palamós en contra de la limitació dels dies de pesca d'arrossegament que vol impulsar la Comissió Europea. Durant la protesta es feien sonar botzines, xiulets i crits de "volem pescar". Els pescadors denuncien que amb la mesura proposada per la Comissió Europea les barques només podrien sortir a feinejar uns 27 dies a l'any.
En una entrevista durant el supermatí, el vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benages, ha remarcat que la proposta feta per la Comissió Europea suposaria la mort del sector pesquer al Mediterrani i que, a més, és ridícula.
Totes les comunitats de municipis del litoral del Mediterrani cauran, perquè molts de pobles estem estem molts, diguéssim, molt, molt enganxats, diguéssim, amb els ajuntaments i tot el que se fa, diguéssim, restauració, espais dels peix que tenim, tot això s'anirà en orris. Vull dir que és molt, molt, molt sèrio el que ens han fet.
Francesc Benages alerta que aquesta mesura, que limita la pesca, no només afectarà el sector pesquer. Les peixateries o els establiments de restauració i hotelers, entre d'altres, també rebran l'impacte d'aquesta mesura. El vicepresident de la confraria recorda que Palamós ja treballa per mirar de minimitzar l'impacte de la pesca en la regeneració de les espècies i admet que cal prendre mesures valentes per ser més sostenibles. Per això critica que es vulgui eliminar el sector. El vicepresident admet que si no es proposen solucions alternatives impulsaran altres actes de protesta, tot i que de moment estan pendents del que es pugui dir des de la Comissió Europea. Francesc Benages, però, critica la desorganització de les administracions quan es parla d'establir els dies de pesca al mar Mediterrani.
D'altra banda, la biòloga marina Clàudia Oladell explica que la pesca d'arrossegament és una de les que més impacte genera en el fons marí.
Oladell reconeix que una de les solucions per controlar el peix que es pesca és el retorn a la pesca artesanal, entre d'altres mesures, si bé és cert que aquest sistema també afectaria el sector pesquer.
Jo crec que és una mesura que s'ha aplicat, és molt restrictiva, però al final crec que és la que mira més per l'ecosistema. És un problema molt greu pel sector pesquer, però això ja se sabia que s'havia d'aplicar el 2025. Llavors, bueno, aquest dilema, no? La gent d'arrossegament, que es dedica a la pesca d'arrossegament, i va veient que cada vegada se li van aplicant més restriccions i que la cosa no millora. Que potser després d'això es torna, l'ecosistema marí es torna a revitalitzar, doncs probablement, però clar, això implica que estaran durant anys sobrevisquent amb subvencions i sortint a pescar en molt pocs dies.
Clàudia Oladell admet que el model que segueixen a Palamós és un bon exemple de pescadors que s'ho creuen i que miren de preservar l'ecosistema perquè entenen que és el seu futur. Reconeix, però, que les xifres a les quals s'havia d'arribar pel 2025 ja se sabien de fa temps. La biòloga admet que quan es parla d'aplicar mesures i assolir les xifres que es demanen des d'Europa, la tendència és anar tard. De moment, el sector pesquer i el sector científic encara estan pendents de les decisions que es prendran a la Comissió Europea en una reunió que s'està celebrant a Brussel·les des d'aquest mateix dilluns.
9 i 17 minuts. I ara parlem d'una campanya que ha tingut molt d'èxit, impulsada pel Servei de Salut del Baix Empordà. Quan són les 8 i 17 minuts, no les 9 i 17 minuts, no us espanteu que no feu tard a la feina. El consum d'ansiolítics i somnífers ha baixat fins a un 24% en un any al Baix Empordà gràcies a una campanya impulsada des dels ambulatoris de la comarca. Els professionals alerten de l'ús prolongat de les benzodiazepines i en una campanya impulsada pel CIBE, han enviat cartes als usuaris per animar a deixar aquests medicaments amb assessorament professional. Recorden, des del CAP, en concret Mima Ballester, que és metgessa de família del CAP de la Bisbal i impulsora d'aquest projecte, que sovint aquestes benzodiazepines, els diazepam, per exemple, s'han prescrit durant massa temps o s'han receptat quan no eren els medicaments que tocava, com per exemple per superar un dol o per un relaxant muscular.
A la Bisbal, on va néixer la campanya, és on més s'ha reduït l'ús de benzodiazepines. Al gener del 2023 en prescrivien 81,63 per cada 1.000 habitants i ha baixat fins a 62,1. Té 60 anys i en fa 13 que es pren pastilles per dormir. La veïna de la Bisbal, Montse Mai, detalla que en primer moment li van receptar el medicament per superar un dol i per reduir l'ansietat, però amb el pas dels anys se l'ha continuat prenent diàriament. Ara, i després d'haver intentat deixar la medicació sola sense èxit, és una de les pacients que s'ha sumat a aquest projecte impulsat pel CAP.
Va ser per un dol, però jo en aquell moment no vaig saber en cap moment que tingui aquests efectes secundaris, no? Me'l van receptar en aquell moment, que jo ara, si fos ara, diria, doncs no, tinc que fer el dol, no? Però bueno, en aquell moment no em trobava bé, vaig venir amb el metge em va dir això, em va restar la pastilla. Fa 11 anys ja que me la prenc, i sí que l'havia intentat deixar pel meu compte, bueno, amb el metge també, però no ho havia aconseguit.
Mai ha explicat que va rebre el fulletó a casa explicant les conseqüències de l'ús prolongat de les benzodiazepines, acompanyat d'un calendari per anar reduint la dosi progressivament fins a deixar la medicació. D'entrada va decidir començar el procés de manera autònoma i ho va compartir amb la metgessa de capçalera quan va tenir visita. D'aquesta manera va descobrir que es començaven a fer sessions grupals amb l'acompanyament d'una psicòloga i va decidir sumar-s'hi. El grup està format per 5 persones i, segons concreta la Montse, és útil per compartir experiències i per aprendre estratègies. Montse Mai és una de les participants de la campanya que porta per nom Amb les benzodiazepines t'hi pots quedar atrapat, i que alerta sobre els riscos de consum prolongat d'ansiolítics i somnífers. La metgessa de la família del cap de la Bisbal, Mimba Ballester, ha explicat que ja fa gairebé 2 anys que van començar a idear el projecte, que s'ha fet a tots els centres d'atenció primària dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen per al tractament de l'ansietat o per millorar el descans de persones que pateixen insomni o estrès molt greu. La psicòloga referent en benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de la Bisbal d'Empordà, Olga Cullell, explica que la participació en les sessions grupals allibera t'ajuda els pacients a sentir-se acompanyats.
Bueno, el grup primer de tot aporta el tema de la identificació, no? De veure que hi ha altres pacients que poden estar passant per situacions similars a la teva, que també prenen aquesta medicació potser també des de fa temps, i és una mica, no, el fet d'identificar-te allà i veure, no, que hi ha altres persones que els hi passa el mateix.
Els primers resultats de la campanya evidencien que l'ús d'ansiolítics i somnífers s'ha reduït al conjunt del Baix Empordà. El valor de referència que s'utilitza és el de medicaments prescrits al dia per cada 1.000 habitants. Abans de començar la campanya, al gener del 2023, a la comarca en receptaven 79,5 i les dades d'aquest octubre se situen en 70, una reducció de l'11,94%.
Important, doncs, i la campanya i la crida a deixar de consumir massivament aquestes benzodiazepines continua. Ara el que parlem és d'un grup que ho està petant, que canten cançons que per la seva temàtica són molt properes a tothom, i que més que els seus directes són espectaculars. Estem parlant, no podia ser d'una altra manera, d'aquesta gent.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero.
I clar, tenir-los al cartell d'un festival, doncs és èxit assegurat, són vendes asseguradíssimes, i per això són tan preuats pels gestors de festivals. L'any passat, aquest estiu passat, els hem tingut a l'Empordà Music Festival, l'únic concert que van fer al Baix Empordà i un dels dos que van fer en tot l'estiu a les comarques de Girona. I aquest any, qui ha anunciat que els tindrà en el seu cartell és l'Ítaca Sant Joan, el Festival Ítaca de Cultura i Acció al Baix Empordà. Els tindrà a l'Ítaca Sant Joan les nits a la platja de l'Estartit, en concret el 21 de juny. Els osonencs faran una de les seves úniques parades de la seva gira Coda 2025 a la platja gran de l'Estartit, com dèiem, dissabte 21 de juny.
La relació entre la banda i el festival és ben estreta, ja que Oques Grasses ja ha actuat en diverses ocasions, com el Castell de Montgrí durant l'any 2014 o en un barco fondejat a les Illes Medes durant el 2016. L'Ítaca Sant Joan 2025 es presenta com una edició de gran nivell al festival, ja ha confirmat altres caps de cartell com Viva Suècia i Carolina Durante, que actuaran durant el divendres 20 de juny en la gran nit indie del festival. La jornada del 23 de juny, coincidint amb la gran revetlla de Sant Joan, comptarà amb les actuacions de Figaflaus i Wineto. Enguany el festival s'allargarà 3 dies, el 20, 21 i 23 de juny, per aprofitar el cap de setmana previ a la revetlla, que acaba en dilluns. Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web oficial del festival a preus populars.
Ja no espero, ja no espero, ja no ploro.
I, evidentment, la música és una eina de formació, de coneixement i de consolidació de la identitat de la societat catalana. Doncs bé, volem parlar, vinculat amb això, del famós mòdul C. No sé si el coneixereu, és un element clau en el procés d'acollida de persones migrades a Catalunya, un programa de coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. En 10 anys, més de 2.000 participants al Baix Empordà han completat aquesta formació, que té com a objectiu facilitar la integració social i garantir la igualtat d'oportunitats de totes aquestes persones. En concret, aquest any, 247 persones han participat en les 10 edicions que s'han dut a terme a municipis del Baix Empordà com Santa Cristina, Torroella, Palafrugell, la Bisbal, Sant Feliu, Calonja, Platja d'Aro i Pals.
Les sessions, que sumen un total de 15 hores, ofereixen una visió integral de la societat catalana. Els continguts inclouen des dels drets i deures de les persones estrangeres i la llei d'estrangeria fins a coneixement sobre el sistema sanitari i educatiu, la seguretat ciutadana i les ordenances municipals. Professionals especialitzats als diferents àmbits participen en el programa per garantir una formació de qualitat. A més dels coneixements teòrics, el programa té una vessant pràctica i emocional. Les oficines de turisme col·laboren per donar a conèixer els espais més emblemàtics dels municipis participants amb l'objectiu de reforçar el sentiment de pertanyença al territori. Aquest enfocament busca no només transmetre informació útil, sinó també fomentar una vinculació més estreta amb la comunitat. Un cop complementades aquestes sessions, les persones participants són derivades per continuar l'itinerari formatiu previst per la normativa. Aquest procés garanteix que, a més d'adquirir i coneixements bàsics, tinguin accés a les eines necessàries per desenvolupar-se de manera autònoma a Catalunya. Actualment, el Servei d'Acollida del Consell Comarcal està treballant en el calendari de cursos del 2025. Aquest es donarà a conèixer properament a través del canal de WhatsApp del Servei d'Acollida, una via de comunicació que s'ha consolidat com una eina pràctica i directa per informar la ciutadania.
I encara en formació, comença la 15a edició del projecte Rossinyol a la Bisbal amb 6 parelles que hi participen. Aquesta iniciativa socioeducativa, que arriba a la 15a edició, fomenta la inclusió social i l'èxit educatiu de joves vulnerables. El projecte compta amb 6 parelles de mentoria formada per estudiants universitaris i adolescents de diverses procedències. Per tant, parlem del projecte Rossinyol. Ens en parla la Maria Alzina.
Aquesta iniciativa impulsada per la Universitat de Girona, arriba enguany a la seva 15a edició a la Bisbal d'Empordà. El projecte té com a objectiu fomentar la inclusió social i l'èxit educatiu dels infants i joves en situació de vulnerabilitat. A través d'activitats culturals, lúdiques i educatives, es vol crear un espai d'intercanvi cultural entre els mentorats i els mentors. Els participants han estat seleccionats amb l'ajuda dels seus tutors. Aquest curs, els joves provenen de països com el Marroc, Gàmbia, Equador i Oman. D'altra banda, els mentors són estudiants de diverses disciplines de la Universitat de Girona, com ara educació infantil, educació social, psicologia i arquitectura. Durant l'acte inaugural es van formar les 6 parelles de mentors i mentorats que van iniciar el seu vincle amb l'ajuda de la dinamitzadora Sandra Rivera i la coordinadora del projecte Helena Montiel. El projecte no només afavoreix l'adaptació i l'autoestima dels joves, sinó que també ofereix als mentors una experiència d'enriquiment personal i cultural.
I una quarantena de joves de Palamós han visitat la ciutat de Reda Widenbrook. La visita va tenir lloc durant la setmana passada i la delegació de Palamós ha estat formada majoritàriament per joves de 13 a 18 anys que han participat en diverses activitats culturals, lúdiques i esportives organitzades amb motiu d'aquesta estada.
Els joves, acollits en famílies locals, han visitat llocs destacats com el Museu de la Ràdio de Sant Vin, el complex miner Zollverein i les ciutats Münster i Bielefeld. També han disputat partits de bàsquet amb clubs locals i han visitat el parc de bombers de Reda Widenbrook. Paral·lelament, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, s'ha desplaçat al municipi per participar en actes oficials organitzats per l'Ajuntament de Reda Widenbrook, a la ciutat alemanya. La delegació palamosina ha estat rebuda en una recepció oficial pel seu homòleg alemany, Theo Mettenborg, el passat 5 de desembre. L'agermanament entre Palamós i Reda Widenbrook va néixer l'any 1987 arran dels contactes entre els clubs de bàsquet de les dues poblacions. Aquest vincle es va formalitzar el 1995 i ha facilitat intercanvis culturals, educatius i esportius entre els dos municipis.
Doncs més notícies que expliquem a aquesta hora del matí, al supermatí. Comencem parlant de Palafrugell. La policia local, agents de la policia local, han rebut formació especialitzada per atendre millor en casos de delictes LGTBI-fòbics. Durant els mesos de novembre i desembre, l'Oficina de Delictes d'Odi dels Mossos d'Esquadra i l'associació Gai Lespol els han impartit dues sessions formatives.
En total hi han assistit 28 agents que han aprofundit en la detecció, denúncia i intervenció en delictes d'odi contra el col·lectiu LGTBI+. La voluntat és millorar la seguretat de les persones que en formen part, així com de les seves famílies. A més, els han explicat en què consisteix el protocol del Departament d'Interior dedicat als delictes d'odi i policies locals. La formació també es va obrir a altres administracions i van assistir agents de Calonge i Sant Antoni, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.
Ja la tenim preparada. De seguida saludarem Gavi Manonelles per parlar de la marató, dels objectius de la marató d'aquest any. Però abans parlem també de Palafrugell, perquè ha tornat un any més la quina del Centre Fraternal amb nous horaris i algunes novetats. Les pròximes sessions seran ja aquest diumenge, que és 15 de desembre, i també el 22, el 25, el 26, el 29 de desembre, els dies 1 i 6 de gener. Ara sembla que hagi dit números de la quina, però no, són els dies que es farà aquesta quina del Centre Fraternal de Palafrugell. Comencen, com sempre, a partir de 6:15 de la tarda i les fitxes s'hauran de comprar a la taquilla.
A més, també tornen les especials. El 28 de desembre hi haurà la quina taula amb vins, cervesa de proximitat, tastets, experiències i formatges. O bé el 4 de gener, la quina festa, amb el pes del guanyador en cervesa, entrades de concerts, viatge sorpresa, forfets d'esquí o escape rooms, entre altres. Les dues seran a partir de les 10 de la nit i funcionaran amb un cartró únic i entrada. S'haurà de comprar abans a través del web del Centre Fraternal al preu de 15 euros.
Doncs moltes gràcies, Ferran Castelló. Ara sí, anem amb l'entrevista.
Agafa aire i respira.
Si jo pogués complir un desig.
Aquest proper 15 de desembre, el diumenge, torna la Marató de TV3, una nova edició, i enguany es recapten fons per investigar sobre les malalties respiratòries. Per parlar de la salut respiratòria i de les malalties que tenim en una comarca com el Baix Empordà, ens visita la pneumòloga dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la Gavi Manonelles. Bon dia.
Muy bon dia a tothom.
Com volíem començar parlant d'això de la salut respiratòria, perquè ja que aquest any doncs es dedica la Marató de TV3 a les malalties respiratòries, volíem també fer un repàs amb els especialistes, amb la pneumòloga del CIBE, la Gavi Manonelles. Com es troba la salut respiratòria al Baix Empordà? Quins són els riscos que tenim al Baix Empordà en temes de salut respiratòria?
Bueno, al igual que... Disculpa que hablaré en castellano. Mm-hmm. Al igual que toda la... Que en realidad Cataluña, las causas más frecuentes de enfermedad respiratoria en nuestro medio se asocian a obstructivas, que es el tabaquismo, que es el EPOC, asma, que uno puede relacionarlo con la contaminación ambiental, y luego también asociada con contaminación y con algunos factores genéticos, también tenemos en prevalencia otras enfermedades respiratorias, que son la fibrosis pulmonar, algunas muy poquitas genéticas, como la fibrosis quística o enfermedades quísticas intersticiales, también algunas infecciones respiratorias, el resurgimiento también de la tuberculosis, ¿no?, como pasa en todo el mundo. Y todo esto, bueno, a partir fundamentalmente como primer causa el tabaquismo y también la contaminación ambiental, la inhalación de tóxicos, el uso de químicos industriales, es como lo más prevalente.
M'ha dit moltes coses, anirem per parts. Em parlava del tabaquisme, evidentment que continua sent la xacra actualment, no?
Sí, la verdad es que el tabaquismo continúa siendo una de las primeras causas. Y otra causa muy importante asociada al tabaquismo es la de los vapeadores, que por lo general no se tiene en cuenta o piensan que es inocuo, no hay suficiente información al respecto, y la verdad es que el vapeo puede ser más perjudicial a veces en ocasiones que el propio tabaco, o igual, ¿no? Uh-huh.
Em parlava també de la contaminació. Clar, pel que fa a la contaminació, podríem dir que aquí podem respirar una mica més tranquils que en grans ciutats.
Exactamente, sí. La contaminación ambiental se da en grandes ciudades. Pero bueno, no, no estamos exentos porque la contaminación, la repercusión que tiene la contaminación ambiental sobre las variaciones climáticas nos afectan a todos. Y esto hace que, por ejemplo, en las zonas en primavera o en verano todos tengamos mucho más alergia porque cambian las polinizaciones, hay aumento a veces de diferentes alérgenos que no se darían si no hubiera cierto grado de polución, ¿sabes? Y tener en cuenta que en Cataluña, y como casi en el resto del mundo, una de cuatro personas enferma por causas respiratorias.
Per tant, és una, diguem-ne, és una de les causes més importants de malaltia, i per tant és important, no?, que es dediqui la Marató de TV3 aquest any a les malalties respiratòries.
Sí, la verdad que sí, que es de agradecer muchísimo que este año se pueda dedicar a esto la Marató de TV3, porque la patología respiratoria es muy prevalente, como te decía, uno de cada cuatro personas estará enfermo, y más de 10.000 personas, por ejemplo, en Cataluña, mueren por año por enfermedades respiratorias, ya sea la gran enfermedad que es el cáncer de pulmón, pero también no olvidarnos del EPOC o de la fibrosis pulmonar, sobre todo el EPOC, ¿no?, que es el que más se relaciona con el tabaco y que todavía sigue siendo un gran desafío para el tratamiento, porque es una adicción muy fuerte y muy difícil a veces de que los pacientes puedan dejar.
¿Qué es el EPOC?
El EPOC, las siglas vienen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir? Que empieza con una inflamación a los bronquios por este humo que entra. Por eso siempre decimos que el EPOC tiene como la causa principal el tabaquismo, pero también cualquier otra inhalación de humo. Ya empezando desde chiquititos, los niños con el humo pasivo o expuestos a combustión de biomasa, ¿no? Empiezan una gran inflamación de los bronquios. Esta inflamación de los bronquios en un principio puede ser reversible, pero luego ya se transforma en una inflamación irreversible de toda la vía aérea, ¿sí? Y lo que va haciendo es deteriorar no solo el bronquio, que pierde su estructura y su función por esta inflamación crónica, sino también ir como en algunas oportunidades, según el tipo de genética que tiene el paciente, ir destruyendo unidades respiratorias, que es parte de bronquio con los alvéolos, que son las partecitas del pulmón más pequeñitas, que son las que se dedican a que el oxígeno que respiramos pase a la sangre. Esto se destruye y deja agujeritos, que es el enfisema. Y entonces lo que hace el EPOC básicamente es una gran, gran inflamación bronquial con cambio en lo que es la arquitectura del bronquio y cambio en la arquitectura del pulmón, y nos deja con menos capacidad para poder respirar.
Ens deia que està creixent la tuberculosi també.
Sí, sí. Bueno, dentro de las infecciones respiratorias, sí. La tuberculosis es una enfermedad milenaria que no ha podido tampoco ser desterrada. Hay muchísimas medidas de control, como para controlar para tener el control de la enfermedad, de la prevalencia de esta enfermedad, mejor dicho. Pero sí, últimamente se ve que ha crecido, y esto también tiene un poco de relación con la calidad del aire que respiramos y además el tipo de alimentación, sobre todo en la población más vulnerable, en donde hay desnutrición y mala calidad de vida. Pero también no olvidar de que esta enfermedad, como es una enfermedad que afecta a personas que puedan tener desnutrición o que puedan estar sometidas también a tratamientos autoinmunes, con el avance de la medicina y con el avance de muchos tratamientos, también se generan algunas condiciones de alteración de la inmunidad o de inmunosupresión para poder controlar otras enfermedades, y esto deja más expuesto a este grupo de personas a contraer infecciones, y una de ellas es la tuberculosis, ¿no?
Però això també ho detectem, un tema aquí a casa nostra?
sí, también, también. Por suerte no tenemos una casuística muy amplia de casos, pero sí que también los tratamos. Está muy organizado también el tratamiento por parte de tanto en cada CAPS como en medicina interna del hospital, y esto se lleva a cabo. Es un tratamiento largo, un tratamiento que debe ser supervisado y que debe ser muy bien controlado, y que aquí el su médico de cabecera lo tiene pero perfectamente protocolizado.
També en el cas de les malalties respiratòries també hi ha allò que parlem de malalties minoritàries que no es diagnostiquin gaire sovint?
Sí, també. Estas malalties minoritàries son algún grupo de enfermedades, como yo les comentaba, que pueden ser por tóxicos o que pueden ser genéticas o directamente idiopáticas o secundarias a otras enfermedades sistémicas que llevan a fibrosis pulmonar. Es como hay un amplio grupo que puede darse por diferentes causas y configuran en fibrosis pulmonar, que es cuando el pulmón se pone duro. Ella no es una enfermedad de los bronquios, sino del propio tejido del pulmón. El pulmón se pone como más duro y el oxígeno también deja de intercambiarse con facilidad. Entonces hay menos intercambio de oxígeno, un pulmón más rígido, y estos pacientes evolucionan a veces torpidamente. La fibrosis pulmonar lamentablemente tiene mal pronóstico a corto plazo y con cada exacerbación es aún mayor, y existen hoy día, gracias a Dios, algunos tratamientos que frenan la enfermedad, pero no la curan, y nosotros tenemos ya algunos pacientes que han sido enviados a evaluación para la unidad de trasplante, y un paciente trasplantado con éxito que está muy bien.
¿Quins són els consells per mantenir una bona salut respiratòria?
Bueno, los consejos es, primero de todo, como yo lo digo siempre, no fumar. Tratar de evitar el humo del tabaco. También el humo del vapeo, no vapear. No pensar que porque vapeamos no estamos expuestos a tener otras enfermedades que generalmente son tóxicas y que pueden terminar en fibrosis del pulmón. Pero fundamentalmente no fumar, tratar de no exponerse a humos, a cáusticos. Si vamos a estar trabajando con polvo, cortando, por ejemplo, con la moladora, cortando cemento, como pasa con los lampistas o con los empleados de construcción, tratar de usar protección. Si vamos a trabajar en sitios que hacer caso a las reglas, digamos, a la reglamentación, y colocarse la mascarilla, protegerse adecuadamente la vía aérea, pero fundamentalmente no fumar, hacer actividad física, pensar que la actividad física es fundamental para la vida, para poder respirar mejor, para que los músculos estén fuertes y el cuerpo pueda enfrentar hasta te diría una enfermedad infecciosa como una gripe. No nos olvidemos, dentro de las enfermedades respiratorias, como hablamos, que hablamos de la tuberculosis, pero mucho más común que tener que una tuberculosis es la gripe, que convivimos con ella prácticamente sobre todo en el invierno. Pero, o sea, cuidarnos. Y si estamos enfermos, si estamos con fiebre, o si nuestros hijos están con fiebre, tratar de avisar al colegio, tratar de evitar los contagios, ponernos mascarillas si vamos a estar en lugares llenos de gente y sabemos que estamos enfermos, para no contagiar, sobre todo si vamos a ir a ver a una persona mayor. Es decir, que hay múltiples formas de prevenir. Fundamentalmente, no fumar, no exponerse a polvos y cáusticos, tener los cuidados que se recomiendan, y tratar de cuidarnos si estamos cursando una infecció respiratòria o al lado de quien cursa una infecció respiratòria.
Clar, perquè dins de les malalties respiratòries, clar, també hem de comptar la passa que hi ha ara mateix, allò de tos, de refredats, això també entraria aquí?
Sí, claro, sí. Si nos vamos para atrás, mira, en el 2020, el COVID,
sí,
que... Que bueno, que todavía seguimos tratando hoy día gente con estas consecuencias. No olvidarse de vacunarse. La vacuna antigripal siempre es bienvenida y nos protegerá de los virus que son recientes, que de cada cepa del invierno. Reforzar o recordar un refuerzo cada X tiempo, cuando salgan las campañas de la vacuna de COVID, pero fundamentalmente, bueno, también la antigripal. Y aquellos pacientes en riesgo, la vacuna para prevenir la neumonía, la antineumocóxica, es decir, usar todas las estrategias que podamos, pero fundamentalmente la vida saludable, es decir, tener hábitos saludables, hacer deporte, tratar de comer sano, no fumar. Eso sería una de las principales formes de prevenir les enfermedades respiratòries.
Aquest diumenge és la Marató de TV3, una caminada solidària per part dels perduts de Begur, concert de Nadal de la Moderna, de Calonge i Sant Antoni, exhibicions d'entitats a Platja d'Aro, també a Colomers, un impro-show a càrrec de la companyia del Gremi, a Cruïlles, una escudellada solidària de la penya Blaugrana, a Jafra un dinar solidari, a Montràs un concert coral. Són algunes de les moltíssimes activitats. La Fireta Solidària de les Escoles a Palafrugell o a Pals, el concert de Nadal de l'Associació Cultural. Són algunes de les activitats que organitzen moltíssimes entitats del Baix Empordà en motiu d'aquesta marató de TV3 que aquest any es dedica a la salut respiratòria. I per parlar-ne ens ha acompanyat la pneumòloga dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la Gaby Manonelles. Moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies. Queria solo, si se puede,
sí, tant.
Recordar que la nostra empresa realitzarà, bueno, diferents activitats relacionades a conscienciar de com són aquestes malalties,
sí,
i com es troben aquests pacients i aprofitar per a ensenyar diferents tipus d'exercicis respiratoris avui en la Cala de Sant Antoni a les 10:30, així que és per a invitar a tothom a aquesta activitat.
Doncs ens ho apuntem. Avui a quina hora ha dit?
A 10:30 o dos quarts d'11.
Sí, que no és fàcil de dir tampoc. Vale. Moltes gràcies, Gaby Manonelles, pneumòloga dels Serveis Salut Integrats del Baix Empordà.
Gràcies a ti. Adéu.
I estem escoltant Tornarem, la cançó inclosa dins del disc de la Marató amb la Chenoa Lassú, Blanca Paloma i el col·lectiu Com Sona l'ESO. Tornarem, és una de les cançons incloses al disc de la Marató, que per cert ja està disponible a tots els quioscos, botigues on compreu llibres també, per exemple, doncs a favor de la Marató, i és una manera també de col·laborar en la Marató de TV3. Són les 8:47. Com cada dimarts parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Bé, estem bé, estem bé.
Sí.
Estic preparant la campanya nadalenca.
Sí, pinta bé la campanya nadalenca.
Mira, no t'ho sabria dir, no ho sabem mai. El comportament la gent allò habitual és cada vegada més estrany. No sabem si van tard, si van puntual, si s'està pagant el preu dels eros de la pandèmia, si no, no ho sabem. Nosaltres anem fent, anem preparant el fons de la llibreria, anem intentant ordenar i triar el gra de la palla, a veure si així podem ajudar a la gent que ve a la llibreria i sobretot trobar el llibre adequat per cadascú. Mm. Per això, la pregunta meva avui és, voleu que us parli d'un llibre juvenil, bueno, juvenil, un cicle superior que m'ha estat descobrint aquest cap de setmana, O voleu que us doni unes pautes de compra, en general?
Ai, bueno, estem aquí amb la... Tria la teva aventura, eh? No, no m'ho havies fet mai, això. A veure...
No, ho dic perquè, clar, us en haureu donat compte de que el tema intel·ligència artificial i algoritmes estan evitant que la gent vegi el total del que se publica. És a dir, si teniu per costum llegir novel·la històrica o teniu per costum llegir assaig, és molt difícil que a partir d'una consulta us vingui a sortir doncs, el llibre adequat per un nen de 2 anys. Val? Llavors, evidentment, la nostra proposta és entreu a la llibreria. Però és que cada vegada més serà imprescindible entrar a la llibreria.
Sí.
I perquè és que és, no, o sigui, ni sabent el que existeix a vegades és difícil arribar-hi o trobar-ho. Llavors, la nostra proposta avui era dir-vos, hi ha llibres des de nadons recent nascuts i hi ha llibres fins a gent de 95 anys. Val? Llavors, no podem recomanar-ne un per cada un, però sí una mica saber que existeixen. I aquesta era la proposta, o sigui, qualsevol família que hi hagi algú que sigui el patge o,
sí,
o el que ajuda el tió a cagar un llibre per cadascú, malgrat hi hagi com 2-3 persones que els digueu no li agrada llegir, trobaran un llibre.
Doncs fem això, va. Fem pautes per fer la carta als Reis, al tió o a qui sigui que ens porti els regals a casa nostra.
Vinga, molt curt i ràpid.
Vinga.
Sobretot, nadons, llibres amb robeta, amb textures i sobretot amb música fins a l'any. Hi ha uns llibres amb pàgines de cartó, que hi ha peces musicals que, a més, poden conèixer ja el so de cada instrument i peces musicals de Bach, de Beethoven, de Vivaldi, de Mozart, una meravella.
Sí,
i,
els conec, els conec.
Exacte. Moltes vegades, quan els hem ofert a qui ens ho demana, els s'estranyen, diuen, vols dir, això no pot ser, i llavors fan la col·lecció sencera perquè la criatura, evidentment, queda fascinada, ja se sap, la música calma les feres.
Sí.
A partir quan doblen l'edat, d'un any a dos, hi ha molta diferència. El llibre ha d'estar ple d'imatges, han de poder buscar coses, ha de ser una mica actiu, poden obrir finestres, continua siguent la pàgina encara forta perquè, bueno, pues perquè no hagin de tenir cuidado, que no es trenqui, i seguim.
Jo estic en aquesta fase, eh?
Aquesta fase, pàgines senceres molt plenes
sí,
de dibuix.
Sí, sí. Les grans estrelles són l'Oset Siset i en Pinxo, pot ser?
Molt bé. Sí, però ara ja t'has de passar a la Cristina Los Santos amb una col·lecció que és el Veig Veig, que hi ha pàgines que no us els acabareu. I llavors la sorpresa és el que veu el petit respecte al gran. És a dir, tots veureu coses diferents. Però a part de que hi ha unes pàgines en les quals l'autora us dona pistes, hi ha argument d'una pàgina a l'altra, és a dir, una camioneta surt d'un graig perquè va a posar unes finestres en una casa i llavors la veieu a totes les pàgines fins que arriba i ho acaba de col·locar. Ja ho veig els oficis, veig la ciutat i veig el temps, em sembla que ja és. Però, en tot cas, han d'estar plens d'imatge i petita. Vull dir, ja és un pas important, però vull dir, i llavors veieu com és el nen o la nena, perquè és curiosíssim veure què els hi crida l'atenció. Allà ja comenceu a conèixer-los com a persones independents, els seus gustos, les seves preferències, si els hi crida l'atenció l'animal, si els hi crida l'atenció els nens, si, en fi, què és el de la làmina que els llama, que dèiem, què els
sí,
llama, A partir de 2 anys ja després ve l'argument, o sigui, amb 2 anys també n'hi ha que escolten, però un argument, tant si és un clàssic com si és el Pegirisat, vull dir que n'hi ha molts, de quants per 2-3 anys, però llavors ja hi ha d'haver una història, ja es queden fascinats i després on entra el joc del llibre abans d'anar a dormir. En aquí, fins ja a 5-6 anys, podeu trobar els àlbums il·lustrats que hi ha autèntiques joies i també dir-vos que n'hi ha escrites aquí i dibuixades aquí. Vull dir, no tot ha de ser traduït,
ja.
Però és igual, no despreciem res, tot el bo és bonic. Comencen a llegir, si comencen a llegir, és important que no se'ls agafi un llibre per llegir. És a dir, que el llibre continuï tinguent aquestes característiques boniques, que continuï sent un àlbum il·lustrat, Els calçotets del llop, La gateta de Monet... Vull dir, n'hi ha uns quants que tenen...
Aquest de La gateta de Monet jo l'he vist i és molt maco, eh?
És una monada. Llavors, esclar,
està en català?
Sí.
Està en català.
Sí, tant. No tot el de l'editorial Astronave està en català, perquè són norma, ho compren, la majoria està comprat a França, i tradueixen primer en castellà, normalment, però en català, vull dir, Els calçotets del llop, que també és lletra de pal, sí que hi ha bastanta cosa, eh? Vull dir, el que veuen molt assegurat també ho tradueixen.
Molt bé.
I llavors és això, algú m'hi mostrarà, lletra de pal, per què? Bueno, doncs perquè ells ja, quan coneixen la lletra, sigui la seva iniciativa, la de dir, jo, ja ho puc llegir jo. Val que no sigui, va, vinga, ara ja t'han ensenyat a llegir, no? A veure si t'espaviles, a veure... No, sisplau, canviem l'argument, diguem-los diferent, saps? Allò... I en aquest cas sí que ja hi ha col·leccions que són en format còmic, com en Narval, Bitmax i companyia... Vull dir, llavors aquests ja tenen fins i tot aquesta imatge de llibre d'adult, llibres que fan un dinar 5, fins i tot un pèl més petit, molt estudiada la quantitat de lletra, però també molt estudiat l'argument, que interessin en aquesta edat, 5-6 anys, i que no els hi vinguin amb una cosa molt infantil. Val? A partir d'aquí sí que hi ha col·leccions a dojo per fins a tot el cicle superior, però sí que com més grans es fan els nens... N'hi ha que poden tirar cap a la fantasia, línia Harry Potter,
aquí.
O les memòries d'Idun, sí. O tot aquest món, però n'hi ha que volen realisme pur. Llavors s'ha d'anar molt en compte perquè molts nanos el que volen és empatitzar absolutament amb el personatge, sobretot quan el personatge és un antiheroi, els nens que volen veure que els seus problemes els té molta altra gent i que són universals i no pas únics. Molta mainada troba respostes i les primeres respostes en el món del llibre i en el món del llibre quan el poden triar pel seu compte o quan hi ha realment aquesta ajuda d'uns quants personatges que agafen el ventall, diguem, familiar i el ventall també escolar i amistat que tenen ells i en el qual troben, ja et dic, respostes. A vegades no saben ben bé allò de dir, bueno, jo sóc així, però sí que saben, jo no sóc així.
Ja. Per exemple, quin seria un exemple d'aquests, allò que recomanaries?
Bueno, la majoria dels llibres de la col·lecció del Cercle de Viena, bueno, per adults és el Cercle de Viena, però per petits és el secret, el Jardí Secret de Viena, són llibres autoconclusius, la majoria no són continuacions, no són sagues, i en aquí troben molt, bueno, grans obres. Però, bueno, també podem parlar del diari d'en Grec, vull dir que és divertidíssim.
Boníssim,
aquest. I que, a més, vull dir, això és un pringat, va? Vull dir que una mica d'això es tracta. Sí que hi ha els nens que els agrada el futbol, aquest ja és fàcil, va directe a això. Però, bueno, també en aquests llibres, i com els futbolíssims, a veure, hi ha l'esport, hi ha el respecte, el companyerisme, acceptar la pèrdua, en fi, vull dir, estem parlant d'autors que ho fan molt bé. I també hi comença a haver el llibre d'intriga, vull dir, Amanda Black, per exemple, i després els de les noietes, que ja fan un canvi molt aviat, cap a les hormones es comencen a disparar, doncs, bueno, amb Dick Goa...
Maria Teresa, un segon. Deixem-ho aquí. A quina edat ens hem quedat, més o menys?
Ens hem quedat al cicle superior amb uns que entrarien a primer de l'ESO.
Molt bé, doncs fem una cosa.
Fem dimarts i després fem des dels adults fins als de 80 anys.
Exactament, 90. Exactament. Fem això. La setmana que ve continuem fent la carta als Reis, eh?
Molt bé, vinga, fem-ho així. Perfecte.
Doncs, però el Jerónimo Stilton i la penya dels Tigres... Encara tiren aquests, la penya dels Tigres?
No, la penya dels Tigres ho varen intentar i no, i Jerónimo Stilton perquè hi ha molts diners per anar-ho intentant, però estan canviant una mica la línia de cap allà on va. Fa lectors Jerónimo Stilton per la gràcia del format de les lletres i tot això, però aquests ja tiren sols, vull dir, no, els llibreters normalment no hem pas de...
Clar.
d'ensenyar-ho.
Clar, clar, clar. Doncs fem una cosa, continuem amb aquestes recomanacions per fer la Carta del Rei la setmana que ve.
Molt bé.
Vinga,
perfecte,
va.
Doncs quedem així.
Que tinguis molt bona setmana.
Igualment a vosaltres.
Adéu. Adéu. Acabarem el supermatí amb un últim repàs de la previsió del temps amb l'Isaac Vilà.
Aquest dimarts mantindrem els núvols, el vent de nord i la fred. Dia d'hivern, les temperatures màximes quedaran més curtes que ahir. La mar es remenarà una mica més a la costa, sobretot amb tràngol de Gregal i de Provences. I sembla que cap a finals de la setmana, sobretot dijous i divendres, la pluja voldrà tornar-nos a visitar.
Gràcies, Isaac. Tornem demà a les 8 del matí, com sempre, l'informatiu comarcal del Baix Empordà, que fem conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital i que podeu sentir també per Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.